Va, 8 i 30, 3 i 30, seguim endavant amb el de fora far de Ràdio Villaurim, el nostre espai d'opinió dels dilluns, amb Isidor Torres. Isidor, molt bon dia.
Hola, què tal? Com estem? Bon dia.
Doncs bé, comencem la setmana amb moltes ganes també d'escoltar quines són les reflexions que ens convides a fer en aquest primer dilluns de maig.
A veure, mira, realment, bé, és un, com dius, és el primer dilluns de maig, molt bon temps, també una setmana plena de farcida de notícies, vaja. Però vull parlar bàsicament d'una qüestió que jo crec que ha estat, sense ninguna dubte, la gran protagonista d'aquesta setmana que han passat, que ha estat la llengua. La llengua que parlam a Formentera, la llengua que parlam a Eivissa, la llengua que parlam a Mallorca i la llengua que parlam a Menorca. Per què? I per què aquesta, avui aquesta qüestió? Perquè realment, bé, ha estat, ara ho veurem, intentarem de desplegar-ho una mica a poc, però sense cap dubte ha estat present en els mitjans de comunicació i jo crec que en la preocupació també de molta gent d'aquestes illes, que estimam la llengua que parlam. La llengua que parlam. I que rep contínuament, des de que ha començat aquesta legislatura, tot un conjunt de propostes des del Parlament, des de les vegades, per acabar o fer-la retrocedir en molts dels aspectes de la vida real d'aquestes illes. I realment és una qüestió que no s'entén, si no és des d'una perspectiva de voler que aquesta illa deixi de tenir aquesta arrel, manera de ser, manera de presentar-se i manera d'entendre el món, que és la llengua que parlam, que no és altra que el català. I que això és un nom, és el nom d'una llengua, no és català, vol dir Catalunya, ni generalitat, ni dependència de ningú. Vol dir que aquesta llengua té aquest nom. I que, bé, aquest és el nom de la llengua que parlam, aquest és el nom que figura en l'Estatut de les Illes Balears, que és la nostra llengua des de que se va, diríem, iniciar l'Estatut allà per l'any 83, i no s'entén que la llengua que parlam, els natius d'aquestes illes, tingui que desaparèixer o tingui que ser menyspreada o tingui que ser prohibida o tingui que ser poc parlada perquè ocasiona problemes. I això perquè hi ha una formació política que no vol que les coses siguin d'aquesta manera. Anem a explicar per què aquesta setmana la llengua ha estat tan protagonista. Bé, diríem que va començar a Formentera, justament, el passat dia, a veure quin dia va començar Escorre Llengua a Formentera.
Diria que va ser el dimecres, pot ser el dimecres passat, el dia 1.
Exacte, això mateix. I al mateix temps va començar també per Mallorca, ai, perdona, per Menorca. Va començar també a Maó. I de Maó va recórrer diferents municipis de les illes fins a arribar a Ciutadella, on ja va passar a Mallorca. I de Formentera va començar en el Far de la Mola i des del Far de la Mola va baixar fins a la Sevilla. I va passar a Eivissa i d'Eivissa va córrer també els diferents municipis. I així aquest correllengua d'enguany ha passat per les diferents illes que conformen les illes Balears, la comunitat autònoma de les illes Balears. Bueno, i aquest correllengua què és? Aquest correllengua és una manifestació, diríem, una manera de fer viure, que l'organitzen els Joves per Mallorca, els Joves de Mallorca, perquè la llengua la gent la vegi com una cosa viva, com una cosa...
Que es mou, mai més ben dit.
Que està, digues.
No, que es mou, mai
que
més ben dit.
Ah, exacte, també, s'imatge, i que, clar, totes les llengües es mouen, totes les llengües tenen canvis, totes les llengües tenen situacions en funció del moment en què s'està vivint i de conjunt de paraules que s'hi van sumant. Avui tenim una diversitat de població a totes les illes molt important, i això vol dir que aquesta llengua que parlam hem de fer el possible i l'impossible perquè tota aquesta nova gent que passa a formar la ciutadania de la comunitat autònoma pugui arribar a entendre i conèixer aquesta llengua i la pugui també arribar a estimar i la pugui arribar a fer la seva llengua també, si realment elegeixen la comunitat autònoma com a zona per desenvolupar la seva vida, per viure, en definitiva. I això és la missió d'Escorre Llengua. Escorre Llengua va acabar ahir, dia 5, i va acabar, l'altres també avui ho he explicat en l'informatiu, va acabar amb una concentració que se va fer, organitzada per l'Obra Cultural Balear, a la plaça Major de Palma. I aquí, com sempre, hi ha diferències respecte de la gent que se va concentrar. Però vaja, la foto que publiquen avui...
Avui la portada del Diari de Mallorca una mica ja ho explica tot.
Exacte, no cal tampoc excessius titulars, que si van ser 4.000, 7.000 o 40.000 les persones que allí se van reunir. Aquesta foto realment és espectacular, perquè és que no sabeu la plaça absolutament plena de gom a gom d'una banda a l'altra. Bé, allí van fer diferents discursos, entre ells pues, els participants amb aquest Corre Llengua, un altre president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, i tots varen, en fi, fer una crida perquè el govern de les Illes Balears no s'aboqui amb una absoluta totalitat en aquestes propostes que fa Vox d'anar disminuint la presència del català en tots els àmbits, inclús la proposta que aquest mateix partit va fer el dia 2, dijous, en el Parlament de les Illes Balears, de canviar la denominació, que és la llengua pròpia que apareix a l'Estatut de català, per la denominació de llengües balears. I que això bueno, ja va rebre també una primera resposta per part del govern, que en principi aquesta qüestió no es debatrà, no anirà endavant, perquè bé, tots sabem que un canvi en qualsevol, diríem, dels articles de l'Estatut requereix una majoria de 3/5 parts del Parlament, i que després aquesta reforma, aquest canvi, sigui també aprovada en el Parlament espanyol. Per tant, amb això jo no crec que hi hagi cap dubte que no hi arribarem. Però també va ajudar els dimecres una qüestió que va sorprendre a tothom, especialment pues, a la Universitat de les Illes Balears, i es tracta del títol que va atorgar la Casa Real Espanyola a la Acadèmia de la Llengua Balear.
Sí.
Un títol de real, o sigui que a partir d'ara tenim una Palma de Mallorca, una real acadèmia de la llengua balear. No sé si ho pronuncio bé, però bé, segur que sí, perquè les normes de pronunciació i les normes d'escriptura d'aquesta acadèmia són molt laxes i permeten escriure i parlar conforme vagi bé a cadascú. Va aparèixer també una carta en el diari d'Eivissa firmada per en Bernat Joan,
sí,
escrita en aquesta llengua balear, que també convit, això va ser el dilluns, que realment és una és una carta que val la pena de llegir perquè, bueno, es veu, diríem, la barbaritat que representa aquest fet d'aquest acadèmic que no té, en fi, cap ni peus ni és reconeguda per cap àmbit de caire científic. És una qüestió totalment personal i de caire científic, és a dir, basada en opinions i no en, diríem...
Bueno, de fet, a veure, ignorat una mica per l'acadèmia i els científics de la llengua, ja no del nostre país, sinó d'arreu.
Exactament. Bé, si això fos poc, també, mira, hem trobat dos qüestions més que fan referència a la importància que ha tingut a la llengua aquesta setmana. La primera, de les dues. La nova editorial Moll ha publicat una obra d'Isidor Marí que és un estudi divulgatiu sobre com el títol exactament és conèixer i reconèixer la llengua i la cultura catalanes, que és una obra que es va publicar en castellà originalment l'any 1993. Ara avui, coincidint amb aquest entè aniversari d'aquesta publicació, aquesta nova editorial Moll l'ha publicat en català. I, clar, ofereix aquesta obra una panoràmica amena i detallada sobre la formació, l'evolució històrica i la situació actual de la comunitat lingüística i cultural de el català a Catalunya i a les Illes Balears en especial. No? Mm. Que clar, que com a tal estudi no té només interès pels estudiosos que s'hi vulguin aproximar, sinó també especialment pel debat actual entorn al reconeixement i estatus polític que han de tenir en el context actual de la nostra comunitat autònoma la llengua catalana. Clar, aquesta, diríem, bueno, és una obra que ens pot aclarir, que ens pot ajudar i que ens pot, diríem, donar arguments per, diríem, veure la transcendència, la importància i la vida actual que té la llengua a les nostres illes i que hauria de tenir en un futur. I la segona d'aquesta qüestió és, fixem-nos en el diari d'Eivissa d'ahir. El diari d'Eivissa d'ahir, sí. Diumenge, dia 5, fa referència a la llengua a la pàgina 2, a la pàgina 6, a la pàgina 7 i a la pàgina 17. A la pàgina 2 fa ja un article d'opinió de la directora del diari, Cristina Martín, que es titula Terraplanistes de la llengua, que justament fa referència a... Bueno, tots sabeu que hi ha una sèrie de persones en aquest món que encara defensen que avui que la Terra es plana.
Sí,
doncs bé,
sí.
Sembla que també, diríem, aquesta obsessió per desmereixer l'ús i la llengua nostra, pues, també sembla que li atorga aquest qualificatiu de terraplanista, és a dir, de persona que no vol cap argument, sinó que només la seva visió i a part de qualsevol altre caire científic o lingüístic. No?
Déu-n'hi-do la directora del diari d'Eivissa. Mira, podem llegir les primeres línies d'aquest article. Diu, a estas alturas decir que la Tierra es plana es propio de orates, de frikis capaces de cualquier cosa con tal de llamar la atención, o de lunáticos que necesitan con urgencia un golpe de menhir para recuperar su mínima cordura. Sin embargo, decir todo tipo de sandeces sobre la lengua propia de Balears, el catalán, se ha puesto de moda entre la ultraderecha y proclaman con total seriedad unas barbaridades a la altura de los terraplanistas más furibundos.
Bé. Sí, realment és un article que, bueno, crida l'atenció, no? Quan el llegeixes està, diríem, realment fent un una enumeració de situacions que realment, clar, és molt encertat aquest titular de terraplanista, no?
Sí.
De la llengua, terraplanista de la llengua. Llavors tenim a la pàgina 6 i 7 una entrevista a Yolanda Cardona. Yolanda Cardona és presidenta de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa i explica en dues pàgines que a les aules de les escoles, en aquest cas d'Eivissa, que és el que ella, diríem, coneix millor, no hi ha cap problema amb la llengua, amb l'ensenyament de la llengua. Realment, totes les qüestions que s'estan buscant i fent perquè el pròxim curs hi hagi tot un conjunt de canvis en l'ensenyament de la llengua i a les diferents cicles educatius, segons aquesta presidenta de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa, és una situació buscada i premeditada, però que les aules en realitat pel professorat i per tota la comunitat educativa no hi ha cap tipus de problemes. I a la pàgina 17 del diari trobem l'editorial del diari d'Eivissa, que justament té com a titular La Casa Real agita el avispero de la lengua, i un subtitular que és La decisió de la Casa Real és incomprensible i carece de base i requiere una rectificació urgente. Ho he llegit en castellà perquè és com, diríem, el titular d'aquesta editorial del diari d'Eivissa, que també acaba, diríem, donant un cop d'atenció sobre aquest acte que ha passat aquesta setmana, també del caràcter increïble, és a dir, aquest atorgament de reial a aquesta Acadèmia de la Llengua que no té cap fonament i de la qual aquest atorgament de reial no ha estat acompanyada dels informes que diu la Casa Real que té per fer aquest nomenament. I clar, tot això conforma una situació realment estranya i extraordinària que s'hauria de corregir. I bé, suposo que encara anem bé de temps. Acabarem avui.
Uns 12 minuts ens queden.
Vale, perfecte. Seguint amb aquest tema de llengua i acabant amb ell, avui acabarem escoltant justament una cançó en la nostra llengua, i que procurarem que justament que sigui una cançó redoblada. En aquest cas, escoltarem aquesta cançó que ha fet la darrera que he publicat, l'Esperança Escandell. Escoltarem records d'un segle passat. Perquè us imagineu com es cantaria aquesta cançó redoblada sense que es fos interpretada amb aquesta llengua nostra tan estimada i tan, diríem, necessitada d'ajuda i de protecció, i de que tots els nostres nous visitants, els nostres nous ciutadans, la vegin també com una riquesa i com una possibilitat, diríem, d'integrar-se millor en la nostra comunitat autònoma, i mai com un problema o una qüestió que ens dificulta justament aquesta integració. I anem a un segon tema que també volia parlar avui, no? I és aquesta pàgina que ens va deleitar el dimecres, dia 1, en el diari d'Eivissa,
sí. El
nostre periodista Carmelo Convalia, que titulava que Alberto Pedraza, de Puertos y Litorales Sostenibles, té un nou projecte per ampliar el port de Formentera.
Recordem que aquesta empresa és la que gestiona la marina de Llevant actual del port de la Sabina, el que antigament era Formentera Mar.
Exactament. Clar, aquí, i que ara també ha aconseguit aquesta concessió del Club Nàutic d'Eivissa, no?
Polèmic canvi de mans, per cert.
Que sí. Tanta polèmica i que tant, i també precisament organitzaren aquest acte de despedida, no? Aquest acte de baixada de banderes i aquest acte d'agraïment a tanta gent i a tanta, diríem, soci i no socis que han estat ajudant i treballant en les instal·lacions d'esport d'aquest club nàutic d'Eivissa durant gairebé 100 anys, 99 i mig. No? I que, bé, jo realment el primer que em va sorprendre i em va sorprendre moltíssim és aquest titular, no? Una persona a nivell particular té intenció d'ampliar el port de la Savina, un port d'interès general de l'estat espanyol que, bé, és una titularitat estatal, és a dir, una titularitat pública i que, bé, aquí l'administra l'autoritat portuària de les Illes Balears, APB que tots coneixem, i que, què és això, posar un titular d'una persona té interès en ampliar esport de la Savina. I
bueno, aquí, les sorpreses no acaben aquí, perquè el projecte en si també és bastant sorprenent, Isidor.
Exacte, sí. Bueno, exacte. El projecte en si és sorprenent per lo que diríem proposa de com vol fer aquesta ampliació i fer-la amb un dic que arrencaria des de Far, que actualment és Far Blanc, no? Que està a l'illa de la Savina, cap, diríem, cap a la banda de,
sí,
de llevant.
No? D'entrada la proposta és el port actual, tot el port actual, insisteixo, tot, amb l'escullera actual i tot, dedicar-lo a embarcacions d'esbarjo. I llavors diries, on van a parar les embarcacions de línia? Amb Eivissa i amb Dénia a l'estiu. I aquí ve aquesta segona part que tu estàs exposant ara, no? O sigui, amb una segona escullera que aniria paral·lela a l'actual, cap enfora, diguem-ne, i que seria flotant i suposadament la mar de sostenible.
Exacte. Sí. Bé, en principi, clar, aquí anem a analitzar un poc aquesta proposta, perquè aquesta proposta de novedosa no en té absolutament res. Aquesta proposta la podem veure i l'hem vist i la coneixem tots els que anem a Eivissa alguna vegada. Tots els tothom que ha anat a Eivissa alguna vegada i que tingui una certa edat ja han vist com el port de la Savina s'ha fet exactament aquesta mateixa proposta que vol fer a Formentera. Exactament la mateixa. Tot el que era esport d'Eivissa normal, de sempre, ara, avui, és un port, ports esportius, als costats de Llevant, i port esportiu dins el que era port de per grans llots. Allí dins només queda els pescadors a un petit racó i un moll per descàrrega també de barques no excessivament grosses, que aquestes ja van en el dic exterior, i les barques de Formentera, que també aviat ens passaran a un lloc diferent d'on som ara i que si ja inicial ja era passar-nos també en aquest port de fora. És a dir, el port interior s'ha anat omplint de iots privats i s'ha fet el gran port, diríem, a fora, en el dic nou, que en principi és el dic, per atracar creuers, per atracar també els grans bucs que porten combustible a l'illa d'Eivissa, i que, bé, avui és el dic que arriben tots els correus que fan línies a Barcelona, Palma i València o Dénia, no? I, bueno, a Formentera aquesta seria pues, una proposta molt igual, és a dir, bé, aquest senyor té un dels dos clubs esportius que hi ha dins l'esport de la Savina, i segurament aquest port esportiu, com totes les coses a Formentera, no? tenen una dimensió, és que Silla té una dimensió, Silla té 82 quilòmetres quadrats, i aquesta dimensió de Silla fins ara ens ha permès mantenir un cert estatus dins el món turístic diferent de la resta, com una oferta especial, atractiva i realment diferent de la resta de les ofertes turístiques que hi ha a la Mediterrània, per parlar, diríem, de l'entorn proper. I per això ha tingut l'èxit que té i per això tenim la demanda que tenim. Però, clar, això és una dimensió petita, és una dimensió que pels negocis actuals no és prou rentable, no és prou atractiva per deixar segons quines altres activitats a altres llocs i venir a instal·lar-se a la nostra illa. Però, clar, poc a poc, si te fixes, anem canviant aquestes mesures. Anem sí. canviant aquestes mesures. Hem vist la primera d'elles com a la portat a terme el propi Consell Insular de Formentera, sense que ningú li manés, ha posat unes mesures ja atractives i diferents pels quioscos de la nostra illa. I això ha fet que molta gent, que fins ara no s'havia proposat mai pues, tenir un quiosc, ara, pues sí, com les empreses, d'elles de Formentera mateix, pues han, ja veuen aquesta, diríem, aquesta amplària de quioscos com a suficient per tenir ja un cert negoci que valgui la pena dedicar-s'hi. No? Doncs aquest senyor segurament va fer el mateix en el port de la Sabina, perquè el seu port esportiu, això, pues, que fin, creixeria, podien ampliar l'oferta, uns barcos no només de les dimensions que tenen actuals, sinó més grossos, i clar, i això fa, diríem, necessari traslladar l'esport esportiu a fora, a partir de, diríem, de l'actual dic, cap a Eivissa. Bé, és una proposta que, de novedosa, ja dic, no en té absolutament res. El que en té és la manera de fer-ho, la manera de proposar-ho i aquesta obsessió en utilitzar les paraules sostenibles, ecològiques i que és el que Formentera necessita. Què ho necessita? Ho necessita silla de Formentera realment l'ampliació d'esport o ho necessita aquest empresari per ampliar la seva capacitat de negoci, aquest empresari, o altres que s'hi puguen sumar en un futur. Jo crec que és de Formentera, és que manen a Formentera i el poble de Formentera haurà d'estar al tanto i haurà d'estar al tanto perquè el futur de Silla passa justament per bueno, tenir i mantenir una certa personalitat que tenim de manera natural, o bé anar fent aquests canvis que de manera artificial podem anar convertint la nostra illa en aquest estàndard que estan tan presents pues, a la resta de zones turístiques. Estàndard, vull dir, de massificació, estàndard de música les 24 hores del dia, estàndard de preus, etc. I això, si se consuma, o se consumàs, diríem realment, o se tingués en compte aquesta ampliació d'esport d'aquesta manera, realment, bé, aquest, un dels atractius que té Formentera, que és encara aquest port amb una certa, diríem, aigua neta i diferent de molts de ports, que no aconsegueixes veure els fons mai, aquí encara s'aconsegueix. I jo crec que, bueno, és una visió, hi ha diferents visions sobre aquesta illa i el seu futur, i realment jo espero que la majoria dels formenters no coincideixin amb aquesta visió d'ampliació, per ampliació, perquè uns ja poderosos empresaris puguen continuar sent-ho i ampliïn aquest poder a partir de la nostra illa.
Isidor, ho dic per la cançó, ens queda un minutet.
Bueno, i no, sense més, jo crec que tothom ho té clar. Aquest article ens va alertar i ens va fer aixecar les orelles i espero que ens faci aixecar tots els sentits per estar al tanto i no acceptar aquestes altres qüestions. I anem a escoltar, sí, anem a escoltar i dona l'Esperança Escandell i la seva cançó Records d'un segle passat, desitjant una bona setmana per tothom.